La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bon migdia, bona matinada, bona nit.
Bon dia.
El que sigui, el que sigui.
Bon dia. Jordi, tu saps que perfectament que el bon dia és acceptat durant tot el dia en català.
T'ho vaig dir jo, per tant...
per això t'ho dic, ho saps perfectament.
Ho sé perfectament, però m'agrada dir... Perquè m'imagino que igual algú a les 4 de la matinada està insomne a casa i ens escolta. Ens escolta.
Doncs deu estar,
saludem,
molt, deu estar molt malament, per escoltar-nos a aquestes
sí,
hores.
Totes les coses que hi ha per escoltar quina, i per fer.
Quina poca feina. Jo fa hores que dormo. Però vaja,
gent,
cadascú és lliure de fer el que vulgui.
Hi ha gent que li costa dormir.
Sí, sí, hi ha gent que té insomni.
Gent que té morts a l'armari li costa dormir.
Sí,
no és
sí.
El nostre cas, que dormim plàcidament.
Ara entenc perquè les xarxes socials, en depèn de quin lloc, es diuen tantes bestieses. Deu ser de l'insomni.
Efectivament, jo acaba per aquí.
Sí, sí, sí.
Bé, últim programa de la temporada, perquè aquesta temporada farem vacances.
Home, ja tocava, no?
Sí, perquè l'any passat vam començar el juliol, vam continuar a l'agost, i bueno, s'ha allargat molt. I hem dit, fem un descans, carreguem piles, i al setembre tornarem amb les piles carregades.
No tot és treballar.
No, hi ha moltes més coses a la vida.
Sí, sí, i tant que sí.
Per exemple, aprendre.
Aprendre.
Aprendre és una cosa que està bé a totes les edats.
Aprendre, ser educat.
Ser educat, també.
Que hi ha gent que li costa això, eh?
Hi ha gent que li costa.
Jo crec que s'hauria de fer una assignatura... Bueno, no, tampoc, no. Avui potser en podem parlar d'educació o d'ensenyament. Quin és el concepte en el món de l'ensenyament,
de l'educació? Això
en parlarem,
però primer de tot, abans no ens avancem, presentem a la convidada...
Sí,
perquè
senyor,
portàvem
sí,
dos convidats seguits i hem dit, ara portarem dos convidades.
Molt bé.
Una ara al juliol i l'altra al setembre.
I tant que sí.
Encara no la tenim definida, està en negociació.
La convidada o...?
La segona convidada.
Ah, la segona, no, clar, perquè la convidada la veig ara mateix.
La
veig ben definida, vull dir que no...
Doncs vinga, comencem, perquè avui tenim amb nosaltres l'Isabel Escobar.
Ep.
Qui és l'Isabel Escobar? Doncs mira, és nascuda al Vendrell l'any 1968, però des de fa 29 anys viu a Torredembarra, viu a la Torre. Ha format part com a membre de l'agrupació de l'Àliga durant 5 anys, del Ball de Gitanes de Torredembarra durant 10 anys i com a hobbies té la natació i el senderisme. Però a qui dedica, no el temps lliure sinó el temps laboral, és mestre amb especialitats per oposicions de llengües, català, castellà i anglès, educació física i educació especial, o sigui que toca moltes tecles. És llicenciada també en psicopedagogia, postgrau en educació plurilingüe i formadora a centres de l'àmbit lingüístic. Del 1990 al 2006 va ser mestre en diferents nivells i àrees i entre el 2006 i 2013 va ser assessora del Departament d'Educació en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social i formadora de mestres en centres del Tarragonès i del Baix Penedès. A més, és impulsora i creadora del Pla Educatiu Entorn de Torredembarra l'any 2006, juntament amb la tècnica de serveis socials. I des del curs 2013-2014 és directora de l'Escola Lentina. No et sentim, Albert.
Perdó, és la veu que tinc.
T'has emocionat.
M'he emocionat. Deia...
Tu vas anar a classe, Albert, però...
Que jo vaig anar al Molí de Vent.
Al Molí de Vent, molt bé.
Col·legi Públic de Torredembarra, molt bo, per cert.
I a l'Antonio Roig, la competència?
Bueno, jo vaig començar a l'Antonio Roig.
Ah.
Però vaig migrar cap al Molí de Vent.
El meu és pitjor. Jo vaig començar a l'Antonio Roig, vaig anar al Molí de Vent, després un altre a l'Antonio Roig. Era aquella època de...
Hi van haver molts canvis. Ja
un dia portarem algun dels protagonistes d'aquella època i en parlarem, d'aquests temes. Però avui no, avui parlem d'aquesta última etapa, perquè tenim l'Isabel Escobar. La saludem, que no l'hem saludat, eh?
No.
Hola, Isabel, què tal?
Hola, molt bona tarda.
Isabel, benvinguda.
També he estat al Molí de Vent, treballant 13 anys, de mestre.
Epa, sí. Molt bé.
Tinc alumnes ja grandets.
Sí.
Grandets.
Sí, sí. Doncs mira, jo, si no recordo malament, a l'aniversari dels 35 eren, del Molí de Vent?
25.
No, 25. La Berta Castells, jo i molt més alumnes, diguem-ne, amb cert carrera destacada professionalment.
Bueno.
No dic jo, és que m'ho van dir ells. Em va dir, has de fer un vídeo perquè tu, entre molts alumnes, i jo vaig fer el vídeo i em va encantar fer-lo. Tot s'ha de dir. I, a més, en guardo molt bons records del Molí de Vent.
Jo ja l'he vist, aquest vídeo, també.
Sí.
Molt maco.
Llavors, t'has donat compte que ara tinc més entrades que en el vídeo.
Que va avançant.
Però no, en guardo molt bons records del Molí de Vent. Per mi, un col·legi públic, jo que sóc gran defensor del sector públic, molt orgullós de passar pel Molí de Vent, també per l'Institut Torredembarra. Què he dit?
Molt bé, jo també vaig passar per l'Antonio Roig i després cap a l'Institut de Torredembarra. Però al Molí de Vent vaig estar, a l'edifici Molí de Vent, perquè llavors era col·legi Antonio Roig, vaig estar segon, tercer i quart. Així que ja va haver la separació, van dividir, i jo era de la classe C, A i B se van quedar al Molí de Vent, i la C vam anar cap a l'Antonio Roig una altra vegada. Era com un retorn al passat.
I de fet, en el Molí de Vent fa pocs anys es va jubilar la conserge, la Montse.
Sí. No, fa molt poc.
Fa molt poc,
un reportatge
no?
al Torredembarra.
Sí, per això...
La Carme.
Jo crec que va ser el curs passat, si no m'equivoco, perquè va fer un reportatge a la Trini.
Sí,
la Trini
fa molt poquet.
I la Trini Huguet fa un any que col·labora amb nosaltres, per tant...
De fet, jo puc dir que jo vaig créixer amb la Carme, clar, de conserge, perquè vaig estar tota la bàsica, no?
L'època de l'Ardèvol.
Sí, correcte. De l'Ardèvol, molt bé.
El Lluís, d'aquí...
El Lluís Lorenzo, sí, molt bé.
La Maria José.
Jo vaig tenir tant el Lluís com a la Maria José. A l'Ardèvol va tenir un germà gran i després el Joan. El Joan, molt bé. Sí.
Jo a l'Ardèvol...
En aquesta època estava... Bueno, vaig arribar al 93.
Sí.
Sí, que segur que...
Sí, segur. Sí. Molt bé.
Molts anys.
Sí.
Ha passat molts anys. El 93 arribes a Torredembarra. Potser comencem parlant de teva arribada a Torredembarra.
El 93 arribo a Torredembarra.
A viure? Perquè ets
no,
el
abans.
Abans ja.
Sí, abans. Vaig arribar abans a Torredembarra. Per una anècdota curiosa, per culpa de la Imma Sagrera. Estic a Torredembarra.
De la Imma Sagrera?
Sí.
També convidada aquí. L'elefant de la nostra jungla. Ella mateixa t'ha autodefinit com l'elefant de la nostra jungla.
Sí.
Jo treballava en un poble lletger a prop de la Bisbal del Penedès, crec que estava, i era una escola unitària. I l'única persona adulta que em venia a visitar era la Imma Sagrera.
Sí, perquè ella, me recordo que em va explicar una entrevista que vaig fer, i no sé si aquí també ho va explicar, sí. Que sí que es movia perquè ja
sí, era itinerant.
Del Baix Penedès.
Sí.
I quan venia la Imma Sagrera, doncs jo feia el pati una miqueta més llarg per parlar amb algú adult, perquè jo estava sola amb la canalla. I quan va arribar el... i érem zona rural, que s'ajuntava uns quants pobles, i hi havia Vinyana i hi havia la Trini Mir. La Trini Mir,
de l'Anna Merino.
I un Nadal van dir, anem a fer un dinar de mestres, i vam fer un dinar al Vendrell, i van dir, i anem a fer una copa... a un bar que es diu Bodegón, a Torredembarra.
Home, un clàssic.
I jo, clar, llavors n'hi havia mòbils, n'hi havia res. I jo dic, bueno, ja trobaré aquest bar. I vaig arribar al bar i allà hi havia el que és ara el meu.
Ah, molt bé.
Així sí, va ser. Van començar a cantar Nadales i em vaig girar i em va saludar i...
Són aquelles històries que només passen a Torredembarra.
Sí, mira, a partir de les Nadales va fluir l'amor.
Sí, doncs sí, va ser el Nadal.
Molt bé. A través del fum-fum.
No? Sí, que la culpa la tindrien l'Imma Sagrera,
la
Trini Mir.
Que eren amigues del que era el meu home.
Molt bé.
Sí, i per això estic a la Torre. I em vaig quedar a viure aquí i em van destinar aquí després. O sigui, va ser... Convino un temps i de seguida em van dir... T'ha tocat la Torre, com dient... Ets del Vendrell, però ho tens a prop. I jo vaig pensar, no, és que ja he vist que
ho tinc encara més a prop.
A prop de casa, mai més.
I em van donar el Molí de Vent.
Hi ha professors i mestres que volen no residir al mateix municipi que exerceixen per...
Sí, jo no volia viure.
No volies, en aquell moment no volies.
Doncs Isabel, t'ha tocat,
És que tinc un home molt torrenc. I jo li vaig
casteller,
dir... Casteller de tota la vida... I molt torrenc, però torrenc.
De Socarrel.
Molt. I jo un dia li vaig proposar d'anar a viure a Altafulla.
Home, però a veure.
El que li vas dir amb un torrenc de Socarrel.
A veure, tot va passar, Albert.
Sí, però jo soc de...
I tu vas cedir.
Jo soc de Bajamar.
Bueno, però ets de...
És la gran diferència,
A veure, Bajamar és Bajamar.
Sí, però què us he d'explicar, vosaltres, de Bajamar i la Torre?
Els de Bajamar viuen on volen.
I, bueno, doncs vaig dir, home, si anem a viure... Jo no coneixia tant la zona, ni sabia... Bueno, aquesta broma una mica entre Altafulla i Torredembarra, perquè ell té molts amics aquí també. I, home, vivim aquí a Altafulla, està proper, i així, si surto a passejar, doncs no en trobaré el típic, doncs tota la canalla. Bueno, és que, a més, em va dir a viure al poble, però al poble, o sigui, al mig del poble. Ni xalets, ni clarars, ni res, al poble. I llavors, bueno, doncs al poble, i estic encantada. No canviaré a Torredembarra per cap poble,
Ja ho veus, Albert.
Això és veritat. Sí. Ara ja Torredembarra és la meva vida.
Jo, clar, la dona altafullenca, doncs, clar. Mira, vaig venir cap aquí.
Et va traure cap aquí.
Tot i que passo molta estona a Bajamar, tot sigui dit.
Tens barca i tot.
Sí. Que duri molts anys.
Hem de fer el programa des de la barca.
Ja home, estaria molt bé, eh?
Ja veuràs.
Pel bon temps, però.
Sí, que no es mogui massa la barca, que encara tindrem algun disgust. Bé, el que sí que hem vist és que et vas integrar molt, perquè has format part de l'Àliga, has format part del Vall de Gitanes, per tant...
Vaig ser grallera.
Vas ser grallera, també?
Fa molts anys. Però em vaig quedar embarassada, llavors la ginecòloga em va dir no pots bufar tant,
no,
no pots bufar el gralla. Sí, sí, vaig tenir una etapa que me van ensenyar a tocar una mica la gralla, que m'agrada molt, però a mi el món dels castells no...
No t'acaba de... El Vendrell també molt. És plaça castellera, nens del Vendrell.
M'agrada veure'ls, diguéssim, com a espectadora, però entrar dins una pinya o pujar, perquè jo tinc una mida que podria haver pujat perquè no sóc molt gran, però em fa por. Molta por.
Jo també no he acabat mai de... He estat algun dia en alguna pinya, però no de Torredembar. Una mica em va enredar a Sabadell i també he estat en una pinya a Valls, també una cosa que vam fer al Consell Comarcal quan hi treballava, no recordo si amb la Joves o la Vella, una de les dues. Diria que era la Vella, em sembla. Però no acabat... Ara, agradar sí, una diada castellera, és una bona diada, una experiència d'aquelles que...
Un
concurs de castells, és diferent.
És diferent. No m'acaba d'agradar.
Però, en canvi, Àliga i també Vall de Gitanes.
Sí, vam ser de les primeres que vam començar a ballar Vall de Gitanes, tant 10 anys. Sí, sí. Abans del confinament, per temes personals, jo vaig deixar. Sí, sí, però encara continuo, encara faig els versots, encara em conviden per fer versots.
Però el calendari no ha sortit?
No.
El calendari que va quedar molt bé, eh?
La Imma Font, una artista. Doncs no, el calendari no vaig sortir.
Molt bé.
Però bueno.
Doncs bé, abans d'entrar en matèria educativa, podríem passar a la primera secció, què et sembla?
Estupendo.
No sé si l'ha tingut d'alumne el que fa aquesta secció. Els Reis de la Jungla.
Gerard Requesens.
No?
No, el Gerard no. El conec, però no...
Escoltem-lo.
No. Escoltem-lo, doncs.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Molt bones, companys. Doncs avui, aquí a la jungla de la Torre, aquí acostem, en aquesta jungla, és una ciutadana torrenca, coneguda per molts perquè està vinculada a diverses entitats. Una, per exemple, els Nois de la Torre, que han estat protagonistes també, com la resta d'entitats de la festa, en aquestes festes del quadre de 2022. També anteriorment havia estat vinculada al Torredembarra Bàsquet Club. Parlem de la Lourdes Llima, amb qui hem volgut preguntar-li, com fem amb tots els nostres convidats, d'entrada... A quin racó de la Torredembarra del passat ella viatjaria i ella retornaria?
Com a lloc pròpiament dit, m'encantaria tornar a la Bolera, al Jordis, al Long Play, a tot el que teníem quan nosaltres érem joves i que ara li manca a Torredembarra. Però això com a lloc específic, per dir-ho així, no? O com a lloc físic. El que ja en sentit més generalitzat m'agradaria recuperada la Torredembarra d'abans, era els terrenys sense edificar, on podíem jugar als arbres, on ens podíem enfilar, tornar a viure la infantesa que vivíem abans. No només a Torredembarra, suposo que és una mica a tot arreu, no? Però potser és el que més enyoro jo i el que més pena em fa que ja no quedi, el sortir als vespres a la fresca. Això era tan bonic... tant, i lamentablement això ja s'ha perdut.
Doncs una mirada nostàlgica en aquesta Torredembarra del passat. També li hem preguntat a la Lourdes, quin és el seu racó preferit del nostre poble? I ho ha tingut ben clar.
El meu racó preferit de Torredembarra, sense cap mena de dubte, és el mar. És el mar. No la platja, perquè no és només pel fet d'anar-me a banyar o anar-me a prendre el sol, que també m'agrada, però ho faig molt poc. Però el mar... que és que hi ha poques coses que m'omplin tant com això, que em donin tanta pau, que em carreguin tant les piles, que em donin tanta energia. Som tan afortunats de tenir el mar que tenim, tant. És que en tenim molt, tenim una platja superllarga, podem anar a la platja, podem anar al Roquer, podem trobar aquell lloc amagat on... Si vols estar sola, pots estar sola l'estona que vulguis. Per mi això és el millor que té Torredembarra, sens dubte.
I si parlem d'un moment de l'any, quin és el moment preferit de l'any per la Lourdes per ser a Torredembarra, per viure a Torredembarra? La resposta segurament la podeu deduir, segurament molts hi estarem d'acord, i diu coses molt boniques sobre la Festa Major.
Doncs bé, el moment de l'any que més m'agrada a Torredembarra N'hi ha molts de moments bonics, però sens dubte el moment de l'any que més m'agrada és la Festa Major. És la Festa Major. Són aquells moments, aquells actes on ho vivim, la gent que la viu, lògicament, perquè hi ha gent que no la viu, que no li agrada i que tot ho veu igual, quan realment no és així, però bueno. Però trobar aquells llocs, aquells moments on ens podem ajuntar petits, jovent, gent d'edat ja com nosaltres o inclús més gran, gaudint d'una mateixa cosa, per mi és tan bonic això. Vull dir, és molt, molt més que el que és en si la festa, no? Són aquests moments. Tots sabeu que jo soc dels Nois de la Torre i, per exemple, els assajos, les diades amb els Nois de la Torre són espectaculars, però espectaculars perquè per la relació que es genera una mica amb tot un reste de persones amb la que potser tens poques afinitats, però tens aquell punt comú, que en aquest cas és fer castells, o amb un altre, o en el cas de la Festa Major, és gaudir de l'acte en concret d'aquell moment.
Sens dubte, la Festa Major que ens posa a més d'un la pell de gallina, però hem de ser també autocrítics. Què milloraria la Lourdes Llima de Torredembarra?
A la pregunta de què milloraria del nostre poble, doncs trobo a faltar bastant el tema hoteler. Crec que no s'ha lluitat mai prou per això i crec que ens fa una mica de falta també aquest tipus de turisme, tot i que jo estic encantat amb el turisme que tenim, el turisme que té segona residència a Torredembarra, però ens fa falta també aquest altre tipus de turisme. Trobo a faltar que es cuidi més el comerç de proximitat. Torredembarra s'està convertint una mica amb el poble dels grans supermercats. Vull dir, és que en falten ben pocs, els tenim tots, però el petit comerç cada vegada ho està patint més, cada vegada veiem més botigues que tanquen i realment un poble sense botigues és un poble sense vida. I això em sap molt greu. Crec que també li manca ara mateix a Torredembarra més espais pel jovent. Hi ha moments que crec que es troben una mica descol·locats o desorbitats. I, bueno, un tema que està molt d'actualitat però que realment crec que és vital és el tema de la neteja. De la neteja dels carrers, de la neteja del poble en general. Està bastant descuidat, sense culpar a ningú, sense culpar ni a l'Ajuntament ni a l'empresa de neteja, perquè comencem per la gent incívica i marrana que hi ha.
Doncs tot un reguitzell de demandes que feia la Lourdes Llima, molt habituals, només cal sortir al carrer i parlar amb els veïns i veïnes, i són temes que habitualment doncs, podrien sortir si tenim aquesta conversa. Companys, fins aquí aquesta nova secció aquí a la Jungla de la Torre. Bon estiu, que passeu un bon estiu i ens retrobem el mes vinent. Una abraçada.
A la Jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La Jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Bé, doncs, molt bé, la Lourdes Llima.
Déu-n'hi-do la cartilla que hi ha llegit, eh?
Sí, 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 sí. Molt d'acord amb un tema, sobretot de la brossa. I és que no només l'administració és qui ha de posar recursos, perquè quantes vegades anem pel carrer i veiem la gent el que fa? És a dir, una mica d'autocrítica. A mi em fa molta gràcia aquella gent que es queixa i són els primers que són guarros, les coses com siguin. Però clar, no els hi pots dir perquè políticament és incorrecte. No,
ja és que et diuen, ei, que jo pago els meus impostos.
Sí, clar.
Doncs pagaràs més, perquè si hem de recollir, s'ha de recollir més brossa, s'ha de pagar més impostos. Doncs m'ha interessat molt bé també el tema aquest sobretot al començament, quan la Lourdes parlava d'aquests paradisos perduts de quan eren petits. Que ja no els pots recuperar, o quan érem joves, que no els pots recuperar ja. Clar, el Jordis, el Long Play, que passes per davant del Long Play, passes davant on hi havia el Jordis abans,
no,
no,
en aquest sentit, no sé si què en dirà l'Isabel, però sí que això s'ha perdut molt, no? Però també perquè la societat també, diguem-ne, d'alguna manera que s'ha mal acostumat o s'ha mal habituat al soroll, no? És a dir, això passa molt a l'estiu, no? Que la gent que ve de vacances els hi molesta un grup de música que toca un dia, no un dia, unes hores, a prop de casa seva.
No, és que es pot molestar la campana del campanar.
Clar.
Es pot molestar fins i tot això.
Que, no sé, jo crec que falta molt de sentit comú. És a dir,
home, si et compres un pis a baix d'una discoteca, pues ja saps que t'estàs comprant un pis en una discoteca.
Te sortirà baratet, no? I pots sospitar que dius...
Després fas una mica de soroll i fas denúncies i tanquen la discoteca. I tot el jovent, bueno, jo quan era jove, clar, doncs anàvem tots als Jordis, a l'Onplay, no t'havies de mora de Torredembarra. I ara jo que tinc filles grans, bueno, grans, joves, han de marxar, no? I llavors dius, clar...
Sí, és una pena això, perquè...
Sí, però és el que passa, que ara obririen una discoteca al centre del poble i aleshores, no, al centre... És impossible d'obrir-la, no?
No al polígon, sinó al centre, vull dir, a la trama urbana.
A la trama urbana, sí, sí. Perquè, clar, fins a quin punt l'oci ha d'estar a la perifèria dels municipis? Si és que és més perillós, encara.
Jo recordo quan feien a la plaça dels bars, diguéssim.
Sí, a la plaça de la Font.
Que
de la
hi havia sempre espectacles, a les nits. Jo vaig viure a la plaça molts anys. I era normal, o sigui, veure doncs, a la nit, doncs, ara un grup de rock, ara un rumbero, no? Anaven, els estils anaven variant. I la plaça estava plena de gom a bon, i de gom a gom hi havia doncs, ambient a estiu. És que estàs en un lloc turístic. Jo crec que a Torredembarra no hi ha prou consciència que estem en un lloc turístic. Potser, perquè quan surts de, o te'n vas cap a Costa Brava o te'n vas a les Illes, la gent té molta consciència, no?, de que el turisme aporta, no?, pot aportar, si és un turisme civilitzat, evidentment, doncs una riquesa, entre cometes. I clar, el soroll molesta. I llavors, quan la veïna s'enfada a cridar la policia, doncs s'acaba no?, l'activitat, que és a les 12. No és cap deshora, no és allò de les 3 de la matinada o les 4. Són poc tolerants, diguéssim, en aquest aspecte, penso, Torredembarra, sempre en general, sempre ha molestat el soroll.
Però la tendència no és només a Torredembarra, molts municipis, d'aquí ho vaig gaire, i te'n vas a Tarragona i passa el mateix, no? És a dir, jo me'n recordo quan hi havia el carrer del Protectorat, on hi havia els pubs musicals, que hi anàvem tots, perquè te trobaves tota la torre allà, val? I allà hi havia la festa. Es va fer el port esportiu, va anar cap allà, i ara mateix aquell barri on el que era el carrer Protectorat, allò està descuidadíssim.
I el port esportiu de Tarragona
i
també.
I el port esportiu acabat com acabat.
Sí, sí.
Vull dir que, clar, això és el mateix. Jo recordo fa un temps que vaig fer un article i deia que un poble sense comerç és un poble buit, però no només això, és que on no hi ha vida... hi ha delinqüència. I això és el que passa, realment. On no hi ha vida, hi ha delinqüència. Carrers foscos... I, a més, tenim... O sigui, al llarg de tota la costa i al llarg de tot el territori català, tenim exemples d'això, eh? Quan s'han anat destruint el petit comerç, s'han anat apostant pel que deia, les trames aquestes perifèriques, urbanístiques, i allà s'hi ha destinat a l'oci i tal, allò ha acabat malament. Però per què? Perquè hi ha menys vigilància.
És més difícil de vigilar.
Clar, és més difícil, és més accessible, no està tan, diguem-ne, urbanitzat, i ho dic en majúscules, com aquelles zones. Clar, és tot un cúmul.
Un dia haurem de portar Lourdes també aquí, perquè ve que té bastantes coses a dir. Va, parlem de mi libro, del libro de la Isabel, que seria l'educació. Què està passant en el sector de l'educació que esteu tan revolucionats?
Home, doncs estan passant moltes coses.
Perquè, clar, potser la gent moltes, potser la gent la imatge té, no, és el tema aquest d'avançar una setmana a l'inici de curs, però hi ha moltes més coses, almenys és el que expliqueu.
Això ha sigut, diguéssim, la punta de l'Isabel, eh? És a dir, ara que el conseller doncs, digui que avancem l'escola sense consultar ningú, doncs clar, això ha sentat molt malament, perquè al fi i al cap nosaltres hem fet una enquesta de la gent que marxarà a la 1 a la jornada continuada i la gent que marxarà a les 4 i mitja, i estem 50-50, vull dir que molta gent marxa després de dinar. O sigui, tampoc és que aquesta hora sigui un reclam de la societat tant com ho han pintat, eh? I el que implica, perquè implica deixar l'escola, amb tots els meus respectes, però en mans de monitors, no?, joves, que, bueno, pues que estaran allà, tota l'escola la portaran una empresa de monitoratge, no?, de lleure. Però això ha sigut la punta. Però és que en sec te'n canvien els currículums. Sabeu que Espanya i Catalunya en general és un país que quan canvia el govern el primer que fa...
Canvia la llei d'educació.
Clar, però és que això és un gran problema. Clar, sí, sí, això a Finlàndia no passa, perquè se suposa, no?, que el concepte d'educació és un concepte que és igual el color polític més o menys que tingui. Si tu vols una educació, tu vols que no acanalla, no?, aprenguin, no?, uns valors, una cultura, i que a més tots compartim. Clar, aquí arriba bueno, no sé quantes lleis hi ha hagut, no les de memòria.
Si portes des de l'any 90, però, com a mestre, n'has hagut deure 7 o 8.
Més de 8, segur.
Cada vegada que canvia el color del govern, no? És a dir, a Espanya, doncs el PP, perquè sabeu que bueno, a Catalunya tenim autonomia, però hi ha els decretos d'aquestes lleis que diuen que això marca el canvi al rumb de l'educació de tot el país. No? Clar, que si cada vegada que canvia el color canvien les lleis, al final la gent, és que arriba un moment que al final és que diu, bueno, l'última dia, és que és igual el currículum, és que al final anem canviant currículums com si et canvies de samarreta, no? I quan tens un currículum ja i una manera de fer que està consolidada, doncs ara canvia, doncs ara guanya el PSOE, per exemple, per dir alguna cosa, doncs pom, ara te canvia tota la llei.
I com us canvien els currículums? Us canvia molt, entre comalles, el temari que heu de donar o les matèries que heu de donar, els conceptes?
No tant com el temari, però sí la manera, l'organització canvia, la manera d'avaluar canvia. És a dir, tu tens ara uns criteris d'avaluació que és allò que els nens han de saber en acabar cada nivell, val? Doncs ara, per exemple, els han canviat. Ja no serveixen. Els que van fer l'any passat, que els teníem tots ja arrodonits. Doncs ara, aquest any, si mires el currículum, ja no són els mateixos. Llavors, clar, és com tornem a engegar la maquinària i la gent, clar, està cansada, la gent. Després, tema de substitucions, tema d'interinatges. És que és un cúmul. A l'època de confinament, no, l'any passat, quan un mestre estava amb Covid, no es cobria, eh? En molt pocs casos es cobria. I, esclar, ens hem trobat de vegades que teníem 6-7 persones amb Covid.
Però ho havia d'assumir vosaltres, la resta del claustre.
Clar, qui si no? Clar, nosaltres, entre nosaltres, no? Però amb l'agreujant de que els nens no es podien barrejar. Saps? Era com... És un embolic. Una mica la queixa grossa és, i després a les direccions també, que clar, ens van posant més feines i més responsabilitats. Clar, jo soc cap de personal també. O sigui, la responsabilitat abans no la teníem, no? Els directors, ara ets cap de personal i com a tal has de seguir les absències, si tu pots fer un informe favorable a un mestre, és a dir, coses que te posen una mica que no t'agrada perquè no és el teu paper, jo no sóc inspectora d'educació. Llavors, clar, a vegades dius, home, som directors, no? I ens esteu cada vegada carregant més de feina.
I fas menys de mestre, que és el que t'agrada.
Clar, és que faig molt poc de mestre, que és el que m'agrada. Al final te converteix una mica en gestor, no? d'una institució, no? Que som uns 40 i 460 alumnes, i és que no et dona temps a fer de mestre. Llavors, clar, però bueno, hi ha queixes amb raó, perquè si es dialogués més i es parlés més i tot tingués una mica més de sentit comú a nivell estatal, doncs les coses anirien més.
Sí, falten, això és una cosa que fa molt temps que se sent. Falten recursos a l'educació pública.
Clar, nosaltres som una escola inclusiva, per exemple. Això vol dir que quan t'arriben alumnes, no, amb dificultats greus o amb trastorns mentals, no, importants, que necessiten uns mestres especialistes, uns vetlladors, uns educadors, això no arriba al nombre de persones que necessitem, per exemple, per atendre. Els atenem, evidentment, i molt bé, però necessitem més recursos, no? Clar, la inclusió, el paper està molt bé, no? Tots hi cabem a l'escola, i jo hi crec fermament, la meva escola és superinclusiva, però donen recursos. Llavors has d'anar com a pidular en hores, saps què et vull dir? Mira, escolta, que és que tinc 3 nens autistes, que clar, aquest nen autista necessita tot el dia una persona al costat, perquè és un problema greu, no? Bueno, doncs te'n dono un pels 3. Home, ja, però això no és així. Bueno, són problemes de personal importants, eh? A l'escola. Tot i així estem feliços i contents, eh? Treballem feliços, perquè a pesar de los pesares, pues...
Més sou una escola, doncs, clar, sou l'escola més jove de Torredembarra, sí. També, que això també és una cosa...
El 2003 es va inaugurar.
Tant, esteu... L'any que ve fareu 20 anys.
20 anys.
20 anys. Fareu alguna, teniu prop alguna...
Vam celebrar els 10, així quan jo vaig arribar, just, era l'any que fèiem els 10 anys, i ja vam fer una mica de celebració. I als 20 anys entenc que farem. Home, no, el gros és els 25, no? Com va fer el Molí, vam dir, com les bodes de plata. Però alguna cosa farem sempre, segur.
Estarem atents, oi? És el Torredembarra Actualitat, Albert?
Estarem atents al 20è aniversari. I els 25, òbviament.
Jo porto 9. L'any que ve, bueno, aquest curs que ve serà el desè.
Desè curs com a
directora.
Com a directora.
Deixa'm ser dolent ara, Isabel.
Ja t'he avisat abans, oi? Fora d'antena t'he avisat, Isabel?
Ai, quina por!
Pregunta. De fet, jo crec que és una reflexió que molta ciutadania es fa, no? Si Catalunya, Espanya, o digue-li com vulguis, ens volem adaptar a l'horari escolar europeu, per què no començar abans el curs escolar?
Meteorologia?
És que allò de començar... És que ningú ha dit que estem en desacord en començar el curs escolar abans, eh? Ningú ha dit que estem en desacord. Estem en desacord en que arriba un correu a les 9 del matí que et diuen a les 9:05 hi ha una roda de premsa on s'explicarà que comencem tots el dia 5. Començar el dia 5, en aquest cas tornem a veure el 6, perquè el 5 és festa major, llavors començarem el 6, però que també tothom comença el 5. Començar el dia 5 implica moltes coses, implica que la gent ha de treballar, o sigui, nosaltres acabem el dia, els mestres, nosaltres, jo treballo fins al 31, però els mestres acabaven el 30, i llavors la primera setmana de setembre es preparava tota l'organització del curs següent, perquè tenies tots els mestres. Ara què ens passa? Que hem
acabava
treballat...
el 30 de juny.
Els mestres acaben el 30 de juny. Val? I llavors la primera setmana de setembre doncs hi havia tota l'organització d'escola, traspàs d'informació d'alumnes, tots els mestres que arribaven nous, situar els mestres, no? Les metodologies nostres són molt actives, nosaltres no treballem amb llibres, i necessitem un temps de que la persona que arriba nova doncs s'hi adapti a la nova manera de treballar. Val. Què ha passat? Que hem estat treballant aquesta setmana, els mestres, la primera setmana de juliol fins al dia 5, crec que va ser, fins dijous, els 5 dies laborables, però no s'ha treballat igual que la primera setmana de setembre. Per què? Perquè els mestres no hi eren. Perquè hi ha un esgotament ja físic de temps. Al final de curs és molt estressant. Llavors, què ens passa ara? Que arribem al dia 1, tots els mestres nous, farem un claustre, no?, per presentar-nos, farem uns traspassos d'informació, el dia 2 tothom a la seva classe organitza i ja tenen els nens.
A veure, dijous és 1, el 2 divendres, el 5 dilluns és festa...
Festa major, el 6. Llavors, clar, no és que estem en desacord de que comenci el 5, sinó que s'ha de planificar molt més bé aquesta arribada dels nens. I jo entenc, que jo també he sigut mare i de dues nenes que es porten poquet, 3 anys, i jo com a mestra llavors deia, ai, quines ganes que tinc de que comenci el col·le. Perquè no, és veritat, els nens esgoten, o sigui, quan tens canalla... Doncs...
Es fa molt llarg, el període de vacances escolars es fa molt llarg.
Es fa llarg, però no és veritat que per començar una setmana abans no es perdin els continguts, l'excusa, diguéssim, una mica, si comencem una setmana abans no perdem tanta mar i curricular, home, això s'ha de posar molt en dubte, no? Home, per això serà, per una setmana? Llavors... Ara, per conciliar, evidentment, el món familiar, que és molt llarg, sí, jo estic d'acord, però que es facin bé les coses.
I el que hem vist també que el conseller Cambray ha fallat en les formes, és el que diem.
Les formes.
Aquesta precipitació, poc diàleg...
Home, una mica sense escoltar ningú, no? I llavors és un problema, perquè ara tot ara començarem el curs com som-hi, ja, de pressa, no? I ens agrada començar les coses, doncs bé, amb tranquil·litat, amb calma, amb preparació... Bueno, ja ho veurem, perquè és una cosa nova. Igual després estem tots contents i ens acostumem també a aquesta manera de treballar, de al juliol fem una feina que puguem els que hi som i els que vinguin pues, agafaran més ràpid el ritme, no ho sé. Clar, això és com una experiència, no? Això és un experiment.
L'altra mancança o problema o conflicte és l'interinatge, no?, del professorat, perquè acaba en principi el 30 de juny, aquest interinatge vol dir que se li acaba, o sigui, parlant en clar, se li acaba el contracte el 30 de juny, i se'ls exigeix treballar dies de juliol, no? Bueno, això és el que s'ha pogut saber fins ara, no?
Però no es van bé. És a dir, hi ha interins que tenen unes vacants que se'n diuen que acaben el 31 d'agost, que tenen contracte fins al 31 d'agost. Els que tenien contracte fins al 31 d'agost i no tenien un altre centre de destinació han hagut de treballar, però realment és que tu estàs cobrant, és a dir, tu tens fins al 31 d'agost. Els que acabaven el 30 i no tenien cap destinació a 1 de setembre, no, en principi no han treballat. I els que els han destinat a l'escola, que venien d'una altra escola, han vingut a la nostra escola. Però això és una dècima part. Llavors hi ha un gran gruix encara. A nosaltres ens falten com a uns 8 mestres. Són molts mestres.
Encara no els teniu. 8 de quants?
8 de 32.
I quan es designa?
Parlant de quarta part.
Es designa, doncs estan designant ara el dia 11, es va designar, que no ens va tocar, ara el dia 20 i després el 24 d'agost.
Estem parlant de quarta part del claustre de professors, de mestres.
I per tenim tant... la sort que és una escola que hi ha bastants definitius, és a dir, la gent és bastant definitiva.
Per tant, 15 dies abans de començar el curs encara no tindreu els mestres que heu demanat.
No.
És greu.
És a dir, els coneixeràs, la llista sortirà el 20, cap al 26, 27 d'agost. I s'incorporaran i vindran el dia 1.
Molt just.
És molt just, per això, que és molt just. Però bueno, ja veurem com va.
Sí.
Molt bé, doncs mira, aprofitem per anar a una altra secció. No sé, Guillem Bargalló el vestim d'alumne?
No.
Tampoc.
Tampoc.
Mira que n'he tingut, i els que tenim.
I els que tenim. Sí, no els tenim.
Molts.
Doncs bé, donem pas a la secció del Guillem.
Tal dia farà un any. Amb Guillem Bargalló. Hola, què tal? Com esteu, amics i amigues de la Jungla de la Torre? Avui toca una nova data i és que aquest 2022 és un any d'aniversaris. Com bé sabeu, la Unió Deportiva Torredembarra fa 100 anys, però això ja en vam parlar fa uns dies d'aquesta efemèride i avui vull parlar-vos d'una altra efemèride que tindrà aquest 2022 a Torredembarra i concretament ens hem de remuntar al 23 de juny de 1987, el primer dia que un grup de torrencs i torrenques sortien al carrer en nom del Ball de Diables de Torredembarra, una entitat que a dia d'avui seria inimaginable avançar a la festa sense aquests diables de color vermell que inicien les cercaviles de Festa Major, doncs tot just fan només, entre totes les cometes del món, 35 anys que aquell 1987 un grup de gent jove com el Lluís Sunyer, Lluís Batet, el Raúl Flores, el Lluís Joan i companyia, el Josep Maria Huguet també, doncs van iniciar aquest Ball de Diables de Torredembarra que es va basar en un model tradicional. Era una època, aquest finals dels 80, en què Tarragona ja havia recuperat el seu Ball de Diables, en què el model de la Festa Major del Camp de Tarragona i Penedès s'anava imposant a tota Catalunya i aquest Ball de Diables va agafar un model molt com el Ball de Diables de Vendrell, que era el dia de Festa Major, fer els ball parlat, els versots pel matí i la carretillada per la tarda. No va ser per això fins un any després, fins al 1988, que el Ball de Diables de Torredembarra sortia amb aquest color vermell característic i pantalons blancs, ja que al començament un dels colors havia de ser el verd. Problemes amb la tela van fer que al final els Diables de Torredembarra acabessin portant aquest color vermell que tant marca els Diables Torrencs. Aquest 2022 l'entitat doncs fa 35 anys i 35 anys que han servit doncs per crear conjuntament amb els nois de la Torre la Virgília, el Ball de Diables Infantil i per tant aquest 23 de juny, aquella revetlla de Sant Joan de 1987 doncs va ser la primera nit, una nit d'estiu en què el Ball de Diables de Torredembarra va tirar foc per primera vegada a la nostra vila. Aquest 23 de juny de 2022, 35 anys després, esperem ja que amb una pandèmia gairebé acabada, doncs el Ball de Diables de Torredembarra pugui tornar 35 anys després a tirar foc per la nit de Sant Joan, en aquesta encesa de la foguera que s'ha fet tan característica i que inicia l'estiu torrenc. Doncs bé, 23 de juny, recordem-ho, esperem, encara no sabem ben bé què passarà en aquest aniversari, en aquest 35è aniversari dels Diables de Torredembarra, però de ben segur que en faran alguna o altra com ens tenen acostumat, i el que és segur que podem fer és que 35 anys després, si ens anem a aquell 23 de juny, en què la festa estava marcada pels gegants, pels nans i pels nois de la Torre, l'inici, la creació, la recuperació d'aquest Ball de Diables a Torredembarra el 23 de juny de 1987 va significar l'inici d'una recuperació d'una Festa Major que a dia d'avui és segurament un dels grans atractius i actius que té Torredembarra. Fins la propera.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La Jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Piranyes, cocodrils, de tot hi ha a Torredembarra. Eh?
Quina fauna que tenim.
quina fauna. Molt bé, el Guillem sempre portant fets històrics, en aquest cas de la colla del Ball de Diables de Torredembarra, que l'hem vist per la Festa del Quadre i també per Sant Joan, que són els responsables de posar-hi el foc.
Sí, a més, el Torredembarra Actualitat Últim, el del juliol, parlaven del desè aniversari. L'any 97 van fer el desè aniversari i la van liar bastant grossa. Van portar 10 colles, 300 diables. Sí, Torredembarra aquell dia va retronar, sí.
Molt bé. Ets diable, no?
Isabel, no, el foc també em fa por.
Sí?
No,
sí. Ni castells ni diable.
No.
Però gitana sí.
Sí, gitana, sí. Molt gitana. Molt gitana i els versots m'encanten, fer els versots al carrer.
Són versots...
No ens fiquem com els diables,
però són desvergonyits, en aquell punt, aquell punt picant.
Saps? És més polític, sí, i d'altres són més... Sí, són més...
Heu d'anar repartint joc.
Sí, són més... en frescura i una mica més en cara dura.
Ara tenim els malcasats també, que terribles, els malcasats.
Sí, sí. Home, el Catet en Barra és un gran seguici popular, eh? Jo,
sí.
Dels que he vist, el de la Torre realment està molt bé.
No, no, i que s'ha anat creant els últims. Ho deia el Guillem, és a dir, l'any 87 diríem que els diables encenen la metxa perquè només hi havia, a la zona només hi havia gegants, nanos i castellers, crec, i que eren el seguici que jo recordo de petit. Llavors comencen a aparèixer molts grups, pastorets, Vall de Bastons, l'Àliga... Va creixer molt, va creixer molt.
Sí, la Molassa.
La Molassa, els cavallers, ha, la Virgília...
Hi ha moltes colles, eh? Moltíssimes, eh? Vull dir que... De fet, la Lourdes Llima, la secció del Gerard, ho comentava, no? Que una de les coses que li agrada més de Torredembarra, de fet, és la Festa Major, no? I realment es viu molt. I això ho demostra la riquesa cultural que té, no?
El Vendrell també teniu una Festa Major molt potent.
El Vendrell també fan una trobada de diables per la Festa Major de Santa Anna, també, importantíssima.
No, explicaven que teniu el drac de foc més llarg d'Europa.
Ai, es diu...
Cert.
No. Uh-huh. Sí, és el més gran, uh-huh. És immens.
No, perquè segons diuen els experts, és dir, la Festa Major Torrenca és més propera al Penedès que no pas a Tarragona. Uh-huh. És més per els malcasats, per exemple, no n'hi han. A Tarragona hi han de Massivells. En canvi, al Vendrell teniu un Vall de Malcasats, per exemple.
N'hi ha.
El tema del foc, també, tot això. I, no sé, és la Torredembarra que sempre diuen que el Gaià feia frontera. I quan s'anava a vendre, no s'anava a vendre a Tarragona, s'anava al Vendrell o a Vilafranca. Sí, eren penedesencs.
De fet, si no recordo malament, els grallers de la Torre, i parlo ja d'Albericat, donaven classes al Vendrell per gralles.
Uh-huh. Al Vendrell també hi ha una tradició també, important de gralles, molt important, sí. De gent que tocava...
I sí que els germans Blanc d'Altafulla també
van d'allà.
També anaven al Vendrell a tocar. Vull dir que hi ha una llarga tradició.
En canvi, els que aprenien...
Però no, és comprensible que hi hagi aquesta que s'emuli a la tradició penedesenca a Torredembarra, perquè això va molt vinculat al mercat. Clar. És a dir, els fets històrics, Torredembarra venia al mercat del Vendrell, i per això el partit judicial...
Vilafranca, eh? I Vilafranca. El meu besavi anava a Vilafranca, que per jo això... dic, anant carro de Torredembarra i Vilafranca, és que a veure, estaves quasi tot el dia entrenar i tornar, i anaven a Vilafranca.
I per aquest motiu, el partit judicial que li correspon a Torredembarra és també al Vendrell. Vull dir que és cert que hi ha més vinculació en aquest cas tirant cap al Baix Penedès.
Hi havia, potser, perquè jo crec que...
Bueno, hi havia.
Sí, crec que a partir de la guerra Torredembarra tira més i Altafulla tira més cap a Tarragona.
Cap a Tarragona, però, per exemple, vas a Roda de Barà, i a Roda de Barà tira més cap a la banda del Penedès, suposo que per proximitat també amb Calafell, etc. Però sí que... real, i a més en fets històrics, que la vinculació amb el Penedès és molt més llarga que amb Tarragona. Per molts motius, no? Cultural, social, econòmic...
Un dia ho hem de tractar més a fons.
Nunca te
costaràs
sin saber una cosa más. Sí, no? Sí. Avui que tenim una docent.
Molt bé.
També és veritat que la carretera cap al Vendrell estava plena de camions. Sí. I quan teniu treballar al Vendrell ara, saps? És complicat, eh? Llavors,
sí, molta rotonda.
Trigaves moltíssim en arribar al Vendrell, eh? Llavors, clar, entenc que la gent d'aquí per anar al mercat, el divendres, per exemple, que és típic, no? El mercat del divendres o el dissabte, clar, és que te passes a la carretera igual...
Passa
també una hora.
Clar, però a la 3:40 d'aquí, abans, quan passava al mig d'Altafulla, i abans... També era molt incòmode aquella carretera, mm-hmm. també. I les cues que hi havia, les cues a l'estiu quilomètriques. Mm-hmm. Molt bé, i si mirem al futur? Perquè, clar, es parla molt del futur de l'educació. Com, tu que ja tens una experiència d'anys... Cap on anem? Ara es parla molt de passar doncs, de les assignatures a les competències. Hi ha escoles que ja esteu entrant molt fort. Vull dir, s'ha acabat això de ara toca mates, ara toca llengua castellana, ara toca naturals, natus...
Quasi que estem al futur, quasi que estem al futur, perquè la vida no està parcel·lada, Màries. No, tu no surts al carrer i dius ara faig català, ara faig matemàtic, no fas això. La vida no és competencial, és una cosa no, que és global. I jo veig una escola molt, molt divertida, molt creativa, molt que els nens tinguin molta veu a l'escola, que el paper del mestre no serà el paper d'aquell mestre no, que jo tenia, no, o que potser tu m'has tingut, que entrava a la classe, feia la classe i ja està, no? Uh-huh. I has de repetir el que jo t'he dit i amb un examen. Això ja està canviant moltíssim.
Sí, la memorística, allò que et feien aprendre els afluents de l'Ebre.
No saps per res.
No, jo el Reyes Godos no vaig arribar, i això no és de la meva època.
Jo soc gran, però no tant.
No és de la nostra època. O sigui que els nostres pares deien, sí, s'han d'aprendre de memòria... Clar, de què et serveix una llista de Reyes Godos?
I avui dia encara menys, perquè si vols saber quins són els Reyes Godos, vas al Google i t'ho diuen en un moment, no cal que els memoritzis. I llavors és més, doncs, el plantejament educatiu és més canalla que treballen en equip, canalla que saben dialogar, canalla que són... que saben reflexionar sobre temes de la vida. I nosaltres comencem, per exemple, el curs vinent a treballar els objectius de desenvolupament sostenible, aquests que diuen l'ONU que has de treballar. Val? I estem encantats perquè estem fent ja un projecte de treballar molts temes de la vida.
Igual la nova Greta Thunberg sortirà de Torredembarra.
Pues escolta,
a veure.
Mira, els de P5, no fa gaire, abans de marxar al curs, van anar tots a la platja perquè estan fent un projecte de que la gent llença moltes brosses.
Sí, sí.
I van agafar bosses de la brossa i van a recollir, a netejar la platja.
Nens de P5.
Nens de P5. Amb una consciència de que hem de cuidar, no?, la platja, que hem de cuidar l'entorn, perquè, clar, nosaltres tenim els muntanyans allà, no? P5. Van fer un escrit, van fer cartells anunciant. Clar, això P5.
Que no ho sàpiguen a l'Ajuntament, que igual ja diuen, com bueno, ja els netegen els de P5, els muntanyans ja...
Sí, sí, és veritat, no?
Ens estalviem.
Sí, sí.
No, temes solidaris, és que està canviant molt. I l'escola serà molt més divertida que quan nosaltres érem petits.
No, hi ha un tema, jo, que mirant en perspectiva, dic, jo vaig trobar a faltar i m'he tingut d'espavilar després, que és el tema oral, és a dir, tots els exàmens eren escrits. I en canvi jo veig que la meva filla, per exemple, que fan moltes coses orals, moltes presentacions, jo recordo quan érem petits que no feien cap presentació, tot escrit. I és una cosa que potser ara pugen molt millor els nens i nenes.
De fet, quan tu vas a buscar feina actualment, hi ha una entrevista, i l'entrevista decideix molt, pots guanyar la feina o no. Clar, tu has de tenir un discurs coherent, has de buscar bé la paraula... No, val, tio, això, saps què vull dir? Ha de ser tot coherent, tot molt estudiat. I això s'ensenya i s'aprèn. Mentre més parles en públic i mentre més fas presentacions de cara als altres, tu vas mirar la teva competència oral. Antigament, tot era escrit i exàmens. I a repetir, sobretot, a repetir el que deien els llibres, no?
Sí, sí.
Llavors, clar, l'aprenentatge era molt efímer. És a dir, quan aprenies per dir alguna cosa, els romans, i entraven els grecs per dir alguna cosa, pues els romans ja te'ls oblidaves. I ara fem, bueno, al revés, Grècia i Roma, no? Clar, i ara això ja s'ha vist que no serveix.
Bueno, jo recordo una anècdota que va ser l'Antonio Roig, que un alumne, m'ha sigut un curs més endavant que el meu, amb un examen d'aquests llargs a desenvolupar temes, va explicar una mica el seu cap de setmana, i va colar, eh?
Molt bé.
Va colar.
Home, original va ser, eh?
Sí, però clar, això vol dir que igual, doncs qui ho havia llegit no va llegir, però sí, sí, va passar això, eh?
Sí? I quina nota va treure?
Va provar. Però...
Home, jo sóc el professor i li poso un 10 per originalitat,
pues sí.
Eh?
El problema és que el profe que igual no se'l va llegir bé tot. Clar, et colin allà el cap de setmana...
Clar, clar. Home, però això va bé, aprendre el risc catòlics i tot això, perquè quan vas a un concurs de...
Només hi havia dos de risc catòlics, no és tan difícil.
D'un concurs de respondre, no?, a trapes, si pots i tal, si no saps això, no?, si no t'ho has empollat, o no?
Sí, per guanyar un concurs.
Hi ha el profe de l'institut que va... No, un profe que d'aquí Torredembarra, que està, no sé quin institut era, ara no recordo, que va guanyar el de trapes, si pots, 30 i pico, 40.000 euros. Sí, ho vam treure també el Torredembarra Actualitat. Jo vaig ficar en falques, eh?
Però això és la mentalitat de pensar que una persona és molt intel·ligent si sap moltes coses de memòria. I és el que està canviant. És a dir, nosaltres, bueno, jo he vist, com que jo ja fa molts anys que treballo, jo he vist canalla que potser no eren de 10, però, ojo, a la vida són espavilats, emprenedors, saben llengües, han viatjat... I dius, bueno, i potser aquell nen que s'ho empullava tot, diguéssim, no?, que estudiava allà amb colze a colze, a hores i hores, treia un 10... Pues la vida potser no li ha anat tan bé com aquest que té més recursos, m'enteneu? Vull dir, és que canvia, no, la vida. Saber moltes coses de memòria està bé per fer un concurs, perfecte. I si guanyes 40.000 euros ja, mira, millor encara. Però a la vida, quan agafes el mòbil, què vols saber? La capital de...
Sí, sí,
jo suspendria un examen si me preguntessin totes les capitals d'Àfrica, dels països d'Àfrica. Jo no me les sé totes. I fa 30 anys o 31 que soc.
No, sí, la típica discussió. La típica discussió així amb amics de tal cosa és així, un diu una cosa, un diu l'altra, se soluciona ràpid. Es treu el mòbil
i busques la
llibre. Abans podies estar hores discutint fins que arribaves a casa i ho miraves en alguna enciclopèdia o li preguntaves a algú que sabia més. Però sí.
La tecnologia, bueno, evidentment, ha entrat a l'escola i és un complement boníssim.
Clar, i això que els nens siguin, clar, que escrin de molt petits en pantalles, això afecta el tema de l'atenció.
Això és molt dolent. Jo als pares sempre els dic, la pantalla ha de ser una cosa que complementa i un temps, i amb una funció, perquè tu estiguis tranquil, donar al teu fill un mòbil, bueno, això ho veus al restaurant.
Això al restaurant s'ho veus molt.
Abans portaven colors i pintures i dibuixos, i els nens els veies pintar, o parlar també amb els pares, mm-hmm. i ara és molt més fàcil, no? No tots, eh? No tots, però alguns, no? Pues que el nen calli amb el mòbil i que miri, mm-hmm. em va que jugui, no?
Em va agradar molt el que va dir la Imma Sagrera en aquest podcast, que deia que el mòbil està bé, però en certs moments, no? Hi ha moments com el fet de compartir taula per dinar que s'han retirar, no? És a dir, ella deia, no, jo no dic que és dolent, però que s'ha de gaudir, però en certes situacions, no? I quan toca compartir la taula, doncs toca compartir la taula, no? I estic molt d'acord, jo ho intento a casa, passa que a vegades la...
no? És complicat.
Sí, és complicat. Sobretot quan estàs de vacances, no? I estàs amb la canalla.
Però nosaltres a l'escola, per exemple, les tablets les fem servir doncs, per treballar, apps, no? Tenim unes apps, segons quins temes, i ells veuen que allò és per buscar informació. Però el joc com a joc, d'estar hores i hores, jo penso que és que, clar, és que al final tenim nens que, quan aquest famós joc del Fortnite, que jo no l'he jugat mai, però teníem alumnes de 8 anys, que com que hi ha un xat que es parla, es veu, tot això ho sé perquè ho expliquen, pues, sense que s'adonessin els pares fins a la 1 de la matinada jugant al Fortnite. I clar, després...
Això bo no pot ser, clar, perquè no, arribes l'endemà que t'adorms.
Vens adormit, l'atenció, la percepció, això t'amimba. No? I clar, els pares a vegades ni ho saben, perquè tothom vas a dormir, però el nen no agafa la pantalleta i comença a jugar. El que passa que és inevitable que, pues, que la tecnologia irrompi a les escoles i a les cases. Però ben portada, jo estic molt a favor. Tant de bo la meva època hagués hagut un mòbil, no? Per moltes coses, però...
Bé, però com tot, amb mesura, no?
Exacte, amb mesura.
Molt bé. I llegir t'agrada?
Llegir m'encanta, però he de confessar que fa molts anys que només llegeixo coses de feina.
Doncs la filla de la Trini, la filla de la Trini Mir ve a solucionar-ho.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Hola, molt bon dia Isabel, bon dia Jordi i també a tots els oients. Moltes gràcies per convidar-me a fer una recomanació a una persona tan admirada com la Isabel Escobar. Sé que és una d'aquelles mestres que l'estiu li és molt curt perquè no acaba de marxar mai enfeinada com està acabant de tancar un curs i preparant el següent. Així que li proposo un llibre, més concretament un còmic, que parla de l'escola amb un sentit de l'humor que espero que la faci somriure. Es titula Els secrets de l'escola i és de l'il·lustrador francès Éric Veiller, editat per Blacky Books. Fa un retrat dels misteris de l'escola i dels seus habitants, dels alumnes, dels professors, els conserges, dels nouvinguts i, és clar, també de la directora, un retrat que fa riure. Potser us heu preguntat d'on venen les substitutes que arriben a mig curs, o potser voleu saber quins misteris amaguen les excursions escolars. Potser us heu preguntat per a què serveixen les faltes d'ortografia. O potser què en fan els mestres de les redaccions a final de curs? Les respostes a totes aquestes preguntes i a moltes altres són en aquest llibre. El còmic ens explica, per exemple, on van les mestres quan es pon el sol. Potser no ho sabeu, però al soterrani tenen muntada una discoteca on ballen salsa com unes boges tota la nit. Voleu saber com aconsegueixen les cuineres fer menjar per a tants nens i nenes? I voleu saber per què no ens donen patates fregides quasi bé mai? La Isabel té molt clar que el menú de l'escola ha de ser saludable. Ella, com la directora del còmic, vigila quins aliments poden entrar a l'escola i quins no. També tasta els plats nous que proposen les cuineres. No fos cas que algun dia preparessin, per exemple, cuscús d'hipopòtam, musclos amb cocodril ratllat o ocellots grocs i blaus. Això la Isabel no ho permetria mai. L'autor diu que les directores patrullen el passadís i parlen amb les mares i els pares. A mi em sembla que les directores deuen saber fer malabars per poder coordinar tantes persones i tanta feina. L'autor també ens explica què passa a l'escola durant les vacances d'estiu. Descobrireu que els abrics que ens hem oblidat al penjarrobes ploren desconsolats i entre les llàgrimes i la calor tots xops s'encongeixen. Per això, a la tornada, la roba s'ha fet minúscula. Com veieu, aquest còmic és ple de descobriments sorprenents, on tothom n'és protagonista. És un llibre que milers de mestres francesos ja han recomanat com a eina pedagògica per humanitzar el món dels professors i per apropar-lo als alumnes i a les famílies. La Isabel pot venir a buscar-lo a la Biblio i llegir-lo aquest estiu per reprendre la rutina de les classes amb molt bon humor. Que passeu un bon estiu i molt bones lectures.
La informació és una selva, deia en Xavier Grasset. I Torredembarra és una jungla. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Se't gira feina, Isabel?
M'ha encantat la recomanació, sobretot perquè és un còmic. I els còmics se llegeixen de manera, saps, ràpida. És humor. Tinc ganes de llegir-lo i aniré a la biblioteca a buscar-lo.
Doncs mira, cap a la biblioteca.
Doncs molt bé, no? Sí, sí. Bé.
És que l'Anna estava preocupada perquè hi ha una de les convidades que no li va agradar gens el llibre, te'n recordes?
Uh-huh.
I clar, dic, però tranquil·la, vull dir, n'has encertat pràcticament tots i mira avui, un encert, però de 10.
De 10, per tant.
L'Anna pot estar tranquil·la.
Clar, i tant.
Em coneix bé, l'Anna és molt col·laboradora de l'escola, uh-huh. Ve a fer laboratori de lletres amb la Macarena. Els nens la coneixen, l'adoren, perquè clar, explica contes d'aquella manera que t'embolcalla, no? En què ella veu que té, no? És tan fantàstica. Que l'estime... Bueno, ja ha sigut gitana. Bueno, és gitana, ella encara.
També, gitana.
Tant. Es coneixem de fa molts anys amb l'Anna.
Som com un clan, aquest, a les gitanes, perquè és com, sou moltes.
És que va començar moltes mestres. No? Va començar una mestra, sí. I van redonar altra mestra, i una altra mestra, bueno, al final per això era un grup...
Sí, perquè n'hi ha unes quantes de mestres.
Era un grup de mestres importants, sí. I després va començar a afegir gent. Però al principi eren mestres, sí.
Molt bé.
Bueno.
I un gitano va passar per aquí, també.
Un gitano va passar per aquí, efectivament. No portava el barret aquest dia,
no portava el barret
ni el fuet, però sí, va passar per aquí.
Sí, sí. Sí.
I gran escriptor de versots, fa els versots cada any, sí, sí.
Sí, sí. És de lletres.
Igual que prepares un cas d'aquests que fa ell, amb alguns mediàtics i tot, doncs han sigut versots. Sí, que no s'equivoqui, eh? Imagina't que va al judici i comença a hi hagi un versot.
Un versot.
Segons quin jutge hi hagi al davant o fiscal...
Estaria molt bé.
Se li complica la vida.
Home, seria divertit, almenys.
Sí, però ja saps, no sé, jo crec que en el món judicial no hi ha massa humor, eh?
Sí, home, mira, Villarejo, tu.
Però Villarejo no és jutge, és policia.
No sé vosaltres, però jo em feia un fart de riure, amb tot això.
Sempre sembla que estigui un bar i que vagi mig begut aquest home,
Ho gravava tot.
Tot.
Tinc la sensació que tot el dia aniríem al mòbil.
Però d'avui vam gravar-lo d'avui, eh?
És de pel·lícula total.
De pel·lícula, sí, sí. Però d'aquelles torrente.
Sí.
Bueno, què ens queda? Ens queda poca cosa, oi? Per fer?
Home, tu normalment tens un test preparat.
Un test, me l'he preparat. Va, unes preguntes. Ai. Has de respondre una cosa o l'altra, eh? No hi ha alternativa.
Vinga.
Torredembarra o el Vendrell?
Torredembarra.
Molt bé. Facebook o Twitter?
Res. Ni Facebook ni Twitter.
Doncs mira.
Estic amb tu.
No.
L'Àliga o les Gitanes?
Gitana.
Ai, aquest es veia venir, eh?
Sí.
Educar o ensenyar?
Ensenyar.
Vi o cervesa?
Vi.
I l'última, nostàlgica, Long Play o Jordis?
Long Play.
Doncs, Isabel, ja m'ha acabat.
No m'ha acabat.
Ah, no?
Clar.
Ep,
si estem cert, a la jungla, cert. Hem de definir quin animal és la Isabel.
Nosaltres o ella?
Com? No, ella. Primer, no, ella quin animal creus? En una jungla com aquesta?
En una jungla, No diguis gat, que encara estem...
On hi ha un elefant, com la Imma Sagrera, hi ha una girafa, com el Vale Pino...
Encara estem decidint si gat formaria part d'una jungla.
Jo a la jungla no he vist gats, però bueno, coses molt estranyes.
Si és a nivell laboral, jo em sento com un goril·la.
Molt bé. No, doncs tenim, mira, cap goril·la.
No tenim cap goril·la.
No? Doncs ja està.
Adjudicada.
Jo seria un goril·la a la
sí,
selva.
Per què? I per què?
Sí, perquè els goril·les viuen en manada, cuiden molt els seus sers, no?
Marques territori.
Sí, marques territori. És que sí, és una mica això, no? I clar, i a la feina, doncs, una mica és cuidar-los a tots, no? Que tothom estigui content, que tothom...
Mm-hmm. No ben sé, trobat, eh?
Sí, és com... Jo seria la goril·la cap, eh? Ben la cap dels goril·les,
eh? La cap, bueno, goril·les en la niebla.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí,
sí. Isabel, un plaer.
A valtros.
T'ho has passat bé?
Molt.
Aquest és l'objectiu, també.
Molt, molt. Molt passat.
Sembla que no hem tingut cap convidat que hagi sortit malament, o almenys no ens ho hagi dit, eh?
No.
No, no. Però estem no. molt contents.
Bueno,
de que,
perquè ho feu planer, eh?
Sí, és una,
sí, és una conversa sí. agradable, eh?
Sí. I està hi ha gent que ho escolta i tot, eh?
Sí, sí. I molta, per cert.
Que sóc l'última convidada abans de les vostres vacances.
Sí, 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 sí. Aquest agost fem... Sí, sí.
Quina sort mira, que tenim,
mira,
eh?
Farem...
Sí, sí, ho dic sí. perquè sempre diuen els mestres... Estan... No, pues ara,
doncs
mira,
una,
no són mestres, estan vacances.
Una última cosa.
Jo no, eh?
Una última cosa. Quin convidat o convidat t'agradaria que tinguéssim aquell podcast? De Torredembarra o Baix Gaià? Ampliant.
És que a mi m'agrada la gent anònima, també, no ho sé. Alguna
és que ens agrada.
Persona...
Mira, vam dir un convidat que ens va demanar al regidor de moltes coses, de festes, d'obres, que és el Raül García, que va al Salvador Castells, que és el pare de la Berta Castells, però
I
part...
Ser, I va ser molt interessant.
Molt interessant, perquè... vam parlar de la Pirelli, vam parlar dels Capritxos, la botiga de llament d'obres que va crear. I
la
va
primera manifestació que es feia a la carretera...
I que quasi acaba... malament, però sí, vam poder sí. negociar a última hora.
A última hora, sí.
Per tant,
sí.
si és algú anònim que té
bueno,
coses a explicar...
O jo què sé, ara si m'acut, eh? Per exemple, el Jordi, el Carolèria, que és pagès, que és músic, és pagès.
El Jordi...
Sabeu que el
10%... Jordi Rovira.
El Jordi Rovira, molt bé.
És una sí, sí. persona que ha portat molt el tema de... No? De és un bon model, perquè és un noi jove. Uh-huh. L'altre diu que el 20% o menys són pagesos joves. Pues el Jordi és un pagès jove. I a més es combina cultura... no sé, és una persona
sí, sí.
que...
Doncs queda apuntat, eh?
Queda apuntat.
És com a humil i fa moltes coses molt bones.
Doncs Jordi Rovira de Cala Aurèlia,
sí,
un dia d'aquests,
mira,
et tindrem per aquí.
M'has liat una.
Ho sentirà,
sí, sí.
I dirà, ja m'ha liat l'Isabel.
És campi, bueno, sempre guanya el concurs de calçots,
sí,
a baix.
Sí, sí, sí.
És una persona, sobretot pagès i no sé.
Sí, sí, i jove, que
I
ja
jove.
Costa que...
Per això, i és un...
Sí, perquè vull dir un pagès jove és un de 45 anys, eh? Perquè està tan, està, la mitjana d'edat està tan elevada que quan se donen ajudes a pagesos joves, cada vegada des dels governs se va pujant...
Doncs penso que és un dels oficis més agraïts que hi ha, ser pagès.
I més dur.
I és dur, eh?
És dur i agraït. Sí, jo vinc de pagès, dur, eh? Per tant, mon pare i mon tiet, sí. Ho he vist a casa.
Nosaltres venim del sector primari, pescadors, i també és molt dur.
També és dur.
Un pescador també podíeu portar.
Sí.
Doncs mira.
També.
Sí, sí, sí.
Encara n'hi ha.
Sí, sí, encara n'hi ha, per sort. Per sort. I fa que mengem peix.
A veure, com a bona professora que és, com a bona mestra, ens posa deures.
Sí, sí.
Acabem el programa amb deures.
Sí, senyor.
Amb deures, però
sí,
molts, eh?
Molt bé.
Ho has apuntat bé, Albert?
Ho he apuntat.
A veure si n'aprovarem, eh?
Jo portaré un pescador i tu un pagès. Bueno, el pagès, el Jordi ja el tenim, jo portaré un pescador.
Molt bé. Doncs fins aquí el podcast d'avui, aquesta temporada 2021-2022. I tornarem al setembre, amb una convidada.
Tornarem per l'inici de curs.
Per l'inici de curs. Ja haurem començat el curs, però sempre mai fallem el dia 15, i el dia 15 el curs ja farà dies que està en marxa aquest any.
I tant que sí. Isabel, un plaer.
A vosaltres.
Vinga, moltes fins una altra.
Gràcies.
Vinga, adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.